Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells. Aquest dilluns acabava la moratòria a la zona de baixes emissions de les rondes de Barcelona per als vehicles de transport sense distintiu ambiental. En tot plegat, més de 6.000 camions no han pogut prestar servei a la zona afectada. N'ha parlat en aquesta emissora Carlos Folqui, secretari general de l'Associació de Transportistes Autònoms i Bimes de Catalunya.
Estamos hablando de que la inversión en vehículos de transporte de mercancías pesados, lo que son los camiones, estamos hablando de una inversión mínima de 100.000, 120.000, 140.000 euros. Lógicamente es una inversión que necesitas tiempo para amortizarlo, para sacarle un rendimiento razonable. Y eso, obviamente, un profesional que le queden 3 años, 4 años para jubilarse, jamás va a rentabilizar, va a sacar rendimiento a una inversión así.
Per tot plegat, des del sector demanen algun tipus de solució alternativa, com podrien ser els filtres catalitzadors per poder seguir entrant a la zona i no fer aquesta inversió tan important com és una compra d'un nou vehicle. I Catalunya ha registrat la xifra més baixa de l'atur des del setembre del 2008, quan va just començar la crisi financera. A més, també s'ha aconseguit reduir l'atur en un 25% en tan sols un any. D'aquesta fita n'ha parlat Estel Migdia Ivan González, economista i consultor, membre de la Societat Catalana d'Economia.
La baixada de l'atur real, la forta, la que realment es veuen les estadístiques, és el que parlàvem abans. O sigui, la baixada de l'atur del 2021, per què ve motivada? Per la recuperació de l'activitat després de la desaparició gradual de totes les restriccions que hem tingut arrel del Covid. Això és la baixada de l'atur i els números que estan veient a dia d'avui.
El 2021, Catalunya va registrar 128.000 persones menys a l'atur. Ara hi ha pràcticament 370.000 parats. Aquesta és una xifra inferior a la d'abans de la pandèmia. I la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morán, ha assegurat que la vacuna catalana d'Ipra contra la Covid-19 podria estar llesta a finals del segon semestre, si tot va bé. Ho ha dit en una visita a la farmacèutica de Mer, a Girona. Ha explicat que els assajos avancen a bon ritme i que està previst començar la tercera fase aviat. També ha explicat que els resultats són bons enfront la variant de l'Omicron, ja que la vacuna es basa en una recombinació de proteïnes que li permeten una bona resistència i una adaptació a les variants que sorgeixin. Pel moment, Ipra ja ha produït uns 2 milions de dosis i ha anunciat que tenen capacitat per produir-ne 600 milions aquest 2022. Tot plegat quan a França han detectat una nova variant del coronavirus amb 46 mutacions. Un equip d'investigadors de la Universitat d'Aix-Marsella ha situat el seu origen a Camerún, en el mateix continent, precisament d'on va sorgir l'Omicron, l'han anomenada IH1, i l'estudi dels investigadors francesos ha sigut publicat en una plataforma especialitzada i es mostra en els resultats d'aquestes proves fetes a 12 pacients de la ciutat de Fort-Calier, situada al sud de França. Tots ells estan contagiats de Covid-19 i se'ls ha detectat amb aquesta nova variant encara per ara, sense un nom de l'alfabet grec. Ara per ara es desconeix els seus efectes en símptomes i la velocitat de contagi o mortalitat. I la Fiscalia finalment no s'oposarà a les mesures del toc de queda ni a les limitacions de 10 persones, com sí que havia fet en un principi, ja que consideren que afectaven els drets fonamentals. El Ministeri Públic s'hi va mostrar en contra abans de Nadal, quan el govern català va demanar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'aplicació d'aquestes noves restriccions. Ara el govern ha demanat una pròrroga i la Fiscalia ara veu justificada la seva necessitat. I ara els esports amb Judit Casellas.
El Barça demà debuta a la Copa del Rei al camp del Linares. Avui els homes de Xavi han fet el darrer entrenament abans de la trobada. Per l'equip, la Copa és un dels objectius d'aquesta temporada, ho ha dit Xavi Hernández en roda de premsa.
Per nosaltres és un títol, és un objectiu, com tots els títols que competeix el Barça en la temporada, i amb tota la il·lusió, amb totes les ganes a competir demà, a començar bé la competició, guanyant un camp difícil, que és el Linares, que fan bé les coses, treballen i ens ho complicaran molt. Però sí, la Copa segueix sent un objectiu independentment de la situació de la Lliga i d'altres competicions.
El tècnic farà pública demà la convocatòria on recupera Jordi Alba, ja recuperat del coronavirus, i espera poder comptar amb Dani Alves, que es pretén que sigui inscrit avui mateix. Encara no podrà comptar amb Memphis ni amb Ansu, però ha assegurat que estan a la recta final de les seves recuperacions i podrien tornar aviat. Abans, però, és el torn de l'Espanyol, que avui a les 9 del vespre visita el camp de Ponferradina, un rival dur i amb bones estadístiques. Pel partit d'avui, Moreno no podrà comptar amb Miguelón, Llambric ni Manu Morlanes, que se sumen a les baixes de Yangel Herrera, David López i Juan García, però recupera Fernando Calero i Fran Mèria. Pel que fa al Dakar, victòria de Carlos Sainz i el català Lucas Cruz a la tercera etapa. És el primer triomf de la marca Audi a la cursa i la quarantena del pilot. Tot i emportar-se aquesta etapa, la classificació general és 26è, a més de dues hores del líder, el Tià. En motos, el portuguès Joaquim Rodríguez s'ha emportat l'etapa i Joan Barreda, que va guanyar l'anterior, ha perdut 10 minuts.
Gràcies, Judit. Tornem amb més informació a les 5. Els deixem de nou amb el tot en el veí d'Antoni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel. Bones festes i bona ràdio.
Hey, hey, hey! Manel Fuentes, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa, com esteu?
Josep Rubi, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Josep Segura, bona vesprada. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ramon Besa, bona vesprada.
Què tal, Ferran, com anem?
Jo sóc Rafa, Ferran és el productor. I bon Grili, bona vesprada.
Bona vesprada.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Pere Val d'Aran, 106.0. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Són les 4 i 7 minuts, seguim en directe. Això és el Tot anirà bé, la sintonia de Ràdio Estel. Estem, efectivament, començant l'any arrossegant molts dels assumptes que ens han tingut molt entretinguts realment al llarg dels darrers temps, no? Hi ha un tema, concretament, que de veritat ens ha sapigut molt de greu. L'hem viscut molt en directe, no? Gràcies al Pedro Montesinos, el director de Radio 7.7 de La Palma, no? Que ha estat la nostra veu, no? Directament la persona que ens informava des de La Palma de tot el que han estat aquests mesos complicadíssims, en els que recordem la gent de La Palma ha hagut de combinar tot el malson del volcà amb el malson de la Covid, que és exactament com estan ara en aquests moments. En qualsevol cas, el que és veritat és que ahir era el dia en el que moltes d'aquestes persones, i ens va semblar que era clarament la bona notícia del dia, podien tornar a casa seva. Cert és també que quan vam comentar això, el Pedro Montesinos ens va corregir, ens va dir, sí, però arriben a casa i es troben el que es troben, perquè les cases realment tenen uns problemes de neteja brutals, no?, de la quantitat de cendra que hi ha hagut durant tot aquest temps, que són molts els municipis que estan ajudant els seus veïns a netejar les cases, i després una cosa que jo crec que és òbvia, no?, que tornen a casa seva molts d'aquests veïns, però tornen a unes cases que ja no estan de la mateixa manera, que ja, en molts casos, ja no tenen els mateixos veïns, perquè, efectivament, la lava s'ha endut moltes d'aquestes cases. És una situació molt, molt, molt complicada que fa que hi hagi, a aquesta hora, moltes reunions també per ajudar aquestes persones, no? De fet, teníem la intenció, a les 3 de la tarda, avui, de saludar Miguel Ángel Reyes, que és responsable de l'operació en l'emergència volcànica de la Creu Roja, però no ha estat possible fins ara mateix. Ara sí, ens acompanya Miguel Ángel Reyes. Què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Creo que hace unos minutos que ha finalizado la reunión del PVOLCA, que es el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias. ¿Aporta alguna novedad esta reunión, Miguel Ángel?
Bueno, sí es decir, ahora ya tenemos una frecuencia distinta. Antes era de forma diaria y ahora vamos ajustándonos a las nuevas necesidades que nos va arrojando la situación de emergencia. Uh-huh. Durante el día de hoy, pues hemos continuado con el plan de realojo de las familias, que sí tendrán la oportunidad en breve espacio de tiempo de poder volver a sus domicilios. Esa tan ansiada noticia que llevan esperando desde hace tiempo, por fin se comienza a ver la luz al final del túnel, y en ello estamos, ¿no?, viendo cómo podemos ayudar a los vecinos y vecinas de La Palma en esta labor de realojo, y sobre todo de poder volver a llevar los sus enseres a sus domicilios.
Sabes que los medios de comunicación a menudo hacemos un flaco favor realmente a la comprensión real de las informaciones, ¿no? Porque comentamos el titular de que muchas personas pueden volver a casa como si eso significase de alguna forma que se acaba el problema, ¿no? Y de entrada no todo el mundo puede volver a casa todavía, ¿no?
Sí, de hecho de las 6.600 personas que se estiman que hay desalojadas en este momento, en este primer choque de realojos, digamos que unas 800.000 personas se estima que ya han podido retornar, y digamos que el próximo lunes probablemente podrán otras cientos o otras miles de personas volver. Uh-huh. Se va a hacer ahora en función del nuevo perímetro del área de exclusión el cálculo de familias que digamos se podrán ver favorecidas en este sentido. Y después poco a poco se irá restringiendo, ¿no?, o minimizando esta área de exclusión para que la mayoría de las personas que aún conserven su casa puedan volver a la misma.
Desde luego, si hay una cosa está clara, Miguel Ángel, es que estamos muy lejos de entrar en la fase de la normalidad y que hay muchas cosas por hacer aparte de que estas personas puedan volver a su casa, ¿no?
Sí, y además dentro de volver a su casa, por ejemplo, pues tú puedes tener domicilio, pero si tampoco tienes fuente de ingreso, pues al final sigues o subsistes en un problema, ¿no?
Claro.
Y es que más allá de en sí los domicilios, hay toda una realidad, ¿no?, que viene a ser desde colegios, centros de salud, centros religiosos, cementerios. Es decir, se ha visto afectado al final la vida de una forma transversal, de forma importante, uh-huh. Y sobre lo que comentaba de la subsistencia, más de 400 hectáreas de cultivos, de entre ellos plátanos, uvas y aguacates, pero en esencia el plátano para Canarias y en concreto también para la isla de La Palma es un elemento muy importante de exportación, y de ese medio vive muchísima gente que ya no lo va a poder hacer.
O sea, necesidades hay muchas y muy variadas.
Sí, nosotros digamos que desde la parte de emergencias finalizaremos cuando el gobierno decrete la parte de finalización de emergencia, uh-huh. Que viene a ser cuando las personas que no han perdido su domicilio puedan estar ya en ella, pero desde el resto de áreas de Cruz Roja, en concreto, por ejemplo, desde la parte social tenemos proyectos ya que digamos que ahora va a ser la fecha de inicio y van a estar aquí trabajando en la isla de La Palma durante los próximos años,
bien.
Ya que ahora hay pues proyectos que intentarán diversificar la fuente de ingresos de la persona, es decir, aquellas personas que se dedicaban a lo mejor exclusivamente a la agricultura, pues ver si se pueden llevar a otras áreas que sean explotables aquí en la isla de La Palma, como podría ser, por ejemplo, el turismo volcánico u otras que estén ahora en el entorno de la innovación, ¿no? Es decir, nuevas tecnologías o algo que al final pues se pueda llevar a este territorio insular y, digamos, pues eso, dar una nueva fuente de ingresos a esas familias. Pero claro, estos programas formativos, de programas del empleo, al final, pues necesitan mucho tiempo para poderse ejecutar y que se generen nuevas necesidades y que al final las personas pues puedan volver, como tú comentabas, a una nueva situación de normalidad.
Claro. Miguel Ángel Reyes, la enhorabuena por el trabajo hecho y toda la fuerza del mundo por todo el que hay que hacer todavía. Un abrazo. No, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y sobre todo también, y permíteme que destaque,
sí.
Unos compañeros que tenemos ahora mismo aquí de Cataluña. Estamos haciendo relevos a nivel nacional,
uh-huh.
Y en este momento justo en la isla de La Palma tenemos dos compañeros de Cataluña que están aquí colaborando con esa retirada de enseres de las familias. Por lo tanto, un agradecimiento a nivel nacional y en este momento en concreto a los catalanes y catalanas que nos están ayudando en esta situación.
Faltaría más. Un abrazo, Miguel Ángel. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Com és la vida, eh? Com és la vida difícil? Ens aixequem al matí, posem la ràdio, llegim les notícies i tots som titulars, no? Amb mascareta i sense mascareta, no? Amb fum i sense fum. Amb volcans i amb restriccions. Amb joguines, però amb joguines d'altra banda que es disparen els preus a la revenda, no? Tenim una situació que, afortunadament, podem oblidar de tant en tant. Que també s'està complicant la cosa, perquè anava a dir jo, podem oblidar de tant en tant anar, per exemple, al teatre i deixar-nos endur una mica pel bon rotllo, no?, de les magnífiques produccions que tenim a casa nostra, però també és veritat que el tema de la Covid està afectant a molts teatres de la ciutat i estem veient com s'estan anul·lant moltes obres durant uns dies, fins que la cosa es pugui preservar, es pugui continuar. En qualsevol cosa, comencem l'entrevista amb els dits creuats, no fos cas. Àgata Roca, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Cristina Plazas, com esteu? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Creuem dits, no?
Sí. Perquè
vosaltres, jo diria que sou dels pocs espectacles a Barcelona que continuen ara mateix.
Tot s'ha de dir que a vegades aleshores la gent diu, això vol dir que la cultura no és segura? Dic, no, no, la cultura és seguríssima. El que passa és que els actors tenen vida pròpia, tenen clar. Família, tenen amics, i clar, aleshores et contagies, però
no
cal recordar que no ens contagiem al teatre, sinó que cadascú es contagia
la seva vida. Està passant a tot arreu, ara ho estem veient, que hi ha línies de tren que tenen molts problemes, perquè hi ha molts conductors que, per exemple, també estan afectats, no? Fins i tot línies aèries a nivell internacional, no? Vull dir que estem tots ficats aquí dins, no? Dit d'una altra manera, no?
Està claríssim que aquesta nova cepa, la Omicron, és molt contagiosa. Deien que tant com el sarampión quan ho era, perquè, clar, les vacunes van fer que ja no ho fossin, i que, clar, la transmissió del virus és tan, tan, tan potent que és superdifícil lliurar-se. Nosaltres, efectivament, tot i que estic totalment d'acord amb el que diu l'Àgata, que al teatre és superdifícil contagiar-se perquè tothom va amb la mascareta posada tot el temps, no sí, es pot menjar, no pots beure, no pots fumar, no hi ha res que t'obligui a treure la mascareta durant el temps que estàs, però els actors i actrius, de tant en tant, algun ha tingut la mala sort de contagiar-se, i això fa també que per preservar la seguretat de tothom s'anulin les funcions.
Clar. Sou persones, com comentava l'Àgata, ha estat un bon moment per entendre que actors i actrius també són persones.
Som humans.
Sou humans i que ho feu molt bé, no? El 53 diumenges, al Teatre Romea, que torna a Barcelona, avalada, a més, per el que és un exitàs, en tots els sentits, no?
Sí, perquè, mira, vam estar 20 setmanes l'any passat, la temporada passada, que vam, en una època també supercomplicada, recordem que hi havia toc de queda a les 10, estava tota l'hostaleria tancada, només hi havia, doncs, això, els teatres oberts, amb una reducció també d'aforament i tot i així vam aguantar 20 setmanes. I ara teníem ganes de tornar, vam pensar, tornarem l'any que ve, tornarem amb el 100% d'ocupació. Doncs no, no ha estat així. Però és igual, és igualment un luxe i està sent un èxit i les entrades volen, o sigui que és un gustasso.
Jo crec que té una mica a veure, no? És a dir, si ja de per si una obra amb tirada com aquesta, no?, sempre omple el teatre, en aquests moments, contingut que et faci sortir una mica de la realitat i sigui divertit i t'hi puguis també, d'alguna manera, sentir identificat, segons com. Està molt bé, no?
A veure, és que és, 53 diumenges és la nova comèdia de Cesc Gai i és una comèdia, efectivament, on tu passes clar. Molt bé durant hora i mitja, però d'alta qualitat. Que això sí. També, jo crec que a la gent que li agrada el teatre també li agrada a banda de riure, també tenir la sensació d'haver vist alguna cosa que li remou per dintre, que li fa identificar-se amb algun dels personatges, que segur li passa,
clar.
Perquè encara no hem fet el resum, però que ara el farà l'Àgata, que ho fa molt bé, de què va 53 diumenges, que aquesta és la gran gràcia d'aquesta funció.
Va, fem el resum, Àgata.
Doncs és una... Bueno, jo sempre ho resumeixo així perquè sembla que sigui molt fàcil, però a la vegada és molt complicat. Tres germans es troben, es reuneixen per decidir qui li canvia la bombeta al pare del bany que fa pampallugues, no?
Sí.
Jo crec que... Jo que tinc també moltes germanes, és un xat que hem tingut en el WhatsApp. Qui li canvia la bombeta a la mare? Perquè no pot tenir una bombeta que faci pampallugues. I doncs una tonteria com aquesta serveix perquè es reuneixin i a partir d'aquí, evidentment, com fa el Cesc Gai, que de les petites coses més tontes, entre cometes, doncs entreu un bon darrere que et fa reflexionar moltíssim. I clar, i més ara, doncs, Nadal, no? Les trobades familiars i tot, que més que menys sempre surten, doncs, també els draps bruts de les famílies i els traumes i les enveges i aquí, això... Bueno,
I els germans, és que clar,
és la relació de tres germans. I després també parla d'una cosa molt bonica i alhora que ens uneix a tots els de la nostra generació.
Que és que, clar, que és
com cuidar els nostres pares.
Com cuidar els nostres pares i com reconèixer que les relacions de germans, com diu el teu personatge, no tenen res a veure amb altres relacions. O sigui, és igual que et barallis, és igual que t'estimis o no. O sigui, tot el que has viscut de petit fins a arribar aquí és un bagatge que t'acompanya, és una motxilla que va amb tu i quan et trobes amb els teus germans, això és impossible d'obviar.
Aquests són els teus germans.
Sí, són els teus germans. Davant de qualsevol situació, i llavors, clar, hi ha situacions hilarants dintre de 53 diumenges, perquè són tres i les relacions són... Bueno, jo crec que gairebé tothom, quan surt, no?, quan sortim, ens diu... Ui, jo tinc una germana igual que tu. O jo sóc igual que el primer. O jo sóc igual que l'últim. tothom.
Aquesta és una d'aquelles coses que si les veus al teatre pot ser molt divertida, però si les pateixes en primera persona potser no tant, no? Que la distància segurament te les fa més amables.
Sí,
jo, bueno, jo sempre dic que sóc afortunada en aquest sentit, que tinc bona relació amb els germans, però sí que hi ha gent, doncs, que surt molt tocada de dir, que t'explica, jo no en parlo amb el germà, que no és el cas d'aquesta funció, perquè és el que deia la Cristina, malgrat tenen moltes diferències, doncs s'estimen amb bogeria, no? Però sí que és veritat que hi ha conflictes de famílies seriosos, de veritat.
En qualsevol cas, aquí aquests conflictes seriosos de família, que segurament hi són, estan tractats de manera que un s'ho pugui passar molt bé. Veient aquests 53 diumenges, i segurament això, Eduardo de Vicente, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
És clau en l'èxit de l'obra, no? A Catalunya, bé, a tot arreu, no? Perquè ha estat també de gira i un exitàs brutal, eh?
Home, jo, que he seguit sobretot la carrera cinematogràfica del Cesc Gai des del començament, quan t'enfrontes a un producte seu, ja saps que, com a mínim, estarà molt ben escrit. I m'imagino que per vosaltres com a actrius té que ser tot un regal quan de vegades has de fer coses, diguem-ne, per sobreviure, perquè tots ho hem de fer. Quan et trobes amb un test del Cesc, dius, respecte, això serà xulo, no?
Totalment. Això és garantia de que tindràs un viatge d'un personatge real, que algú ha escrit... Clar. amb tots els matisos que fan que un actor o actriu es pugui enfrontar a un personatge sabent que arribarà lluny. Perquè, efectivament, de vegades et trobes amb coses que diu aquí, no rasquis més perquè no hi ha res més.
I fins a quin punt respecteu el que ell ha escrit de dalt a baix o... permet que introduïu canvis?
No canviem res, però no per... No, mira, som quatre actors i això ens ho pregunten molt i sempre és curiós perquè en totes les funcions la gent canvia coses. Aquí no cal. De fet, si algú canvia alguna cosa és el propi Cesc, no? Que ha vingut algun dia i ha dit aquesta frase m'estimo més que la diguis així, no? Per alguna raó dramatúrgica o per alguna raó d'estil o de forma. No hem tingut la necessitat. És un engranatge és com una partitura, no? Uh-huh. No pots canviar les notes, perquè si no, no sona igual. I està tan ben escrita que no cal.
És interessant, perquè efectivament sempre les obres de teatre comporten aquest punt d'improvisació, no? Que l'hem vist en moltes ocasions. Quin luxe, doncs, poder formar part d'una iniciativa com aquesta. De tota manera, és veritat que vosaltres, ho dic per això que comentava l'Eduardo, que a vegades un s'ha d'enfrontar textos que potser no són els millors textos del món, però jo diria que en els vostres casos, els de les dues, diguem que sou persones que han tingut molta sort, no? Que, molta sort, i que sou molt bones, i que això segurament ha possibilitat
doncs,
que tingueu accés.
Vull dir que també es pot dir que hi ha gent que ha treballat igual o s'ho mereix igual, i és veritat que sempre, almenys, a mi sempre m'han vingut a les mans doncs, productes molt...
Bueno, i també hem tingut la sort, ho deies abans, no? Jo fa poc t'explicava una cosa que com que ningú reconeixerà de què parlo, però algú et diu, estan interessats en tu per una cosa, i t'envien un text que no dones crèdit, dius, és que si no és per menjar, no puc fer això perquè no sabria ni per on començar. Clar. Efectivament, de tant en tant apareixen coses que un es pregunta. Però algú s'ha posat davant d'un ordenador a escriure això?
Ja.
Doncs sí, i es fa, i es produeixen, i mira, potser després amb una gran mà d'un director o directora la cosa no és tan dolenta. Però jo crec que hem tingut la sort de poder també triar no fer aquests textos que sí que arriben, eh? Mm-hmm. Sí, escriure bé és molt difícil, i escriure bé teatre contemporani és complicadíssim. El que passa és que, bueno, hem tingut sort amb aquesta.
Hi haurà pel·lícula, igual que va passar amb Sentimental, que es la va transformar en pel·lícula el Cesc Gai d'una obra de teatre, i 53 diumenges, està en l'aire...
Tant de bo, no ho sé. Jo crec que sempre ell té... Quan escriu, suposo que és inevitable que s'ho acabi imaginant també com seria en pel·lícula, no? Tot i que lo dels veïns va venir també molt més tard, no ho va escriure ja pensant que això serà una pel·lícula, no?
Clar.
I aquí, doncs, no ho sé, tant de bo, no ho sé.
Bé, el que sí que està clar és que el que hi haurà és teatre, i això està molt bé, no? Em recordo aquí el programa que hem parlat amb molts actors que ho han passat molt, molt, molt fumut durant tot el tema de la pandèmia i de més, no? Vosaltres, jo tinc la sensació que no us ha afectat de la mateixa manera, no? Potser m'estic equivocant, Però la meva sensació entre tele i de més, potser també perquè la tele es fa veure molt i vosaltres sou molt populars, amb la qual cosa estem molt habituats a veure-us, a les dues, sembla que heu pogut d'alguna manera combatre la crisi una mica millor, no?
Sí, jo tinc sensació d'haver-la anat trampejant una mica, no? I d'haver anat... remant, bueno, navegant amb, no, amb mala mar, i que vas esquivant les ones com pots, no? I et deia, d'alguna manera, 53 diumenges és un supervivent d'aquesta pandèmia, perquè es va estrenar en plena pandèmia, amb la gent amb molta por de venir al teatre, però malgrat això venien. Era el primer cop que veiem públic amb mascareta, que ara ja estem absolutament acostumats, i jo crec que això ja quedarà per sempre, però quan ho veus per primer cop és surrealista, més una comèdia que no veus ni si riuen, si no riuen, si,
clar,
si estan clar, de cara de mala llet,
clar, no? Clar.
I no sé, hem anat superant aquestes, vull dir que, bueno, jo em considero en aquest sentit de dir, crec que no he patit com han patit molts dels altres companys, perquè la situació és ha estat i és continua sent tremenda, no?
Sí. No, i segurament els programadors també, no? Ahir mateix parlava jo amb una gent que m'han dit que anul·len totes les funcions fins al mes de maig, perquè efectivament està, i per persones que fan concerts, en aquest cas de música clàssica, no? És a dir, que teníem projectada tota una sèrie de concerts, però efectivament la por a que la gent no vagi, amb tota la despesa que significa l'organització d'aquest tipus de concerts, estan provocant que hi hagi molta gent que ajorni el que és la celebració d'aquests concerts.
I als teatres, està passant molt. Grans musicals com poden ser el Guardaespaldes o Billy Elliot han hagut de suspendre representacions, sí. Moltes, i s'han salvat més aviat els teatres petits, són els que més s'han salvat, crec jo, perquè com que també tenen repartiments més curts, però clar, és que aquests musicals dels que estem parlant tenen a lo millor, el Billy Elliot em sembla que té 6 covers, 5 o 6 covers.
Els 6 ja estan gastats.
Clar, ostres, és que ja no saps què pots fer,
però,
no?
Però fixa, jo diria... Ara estem en un moment, i jo crec que ara ja ho podem mirar una mica de perspectiva, no en tenim ni idea, no som científics, però els científics tampoc no ho saben, però bueno, anem vivint en present el que va passant. Ara sabem que hi ha una cepa que és molt bèstia, però que si estem vacunats sembla que no és tan greu com altres, i que ara arribarem al pic d'aquí uns 10 dies i tal. A mi, això que tu comentes, nosaltres que hem fet una gira amb els 53 diumenges per molts pobles de Catalunya, això que deia l'Àgata, la gent amb por i tot... Tenir un motiu per sortir de casa és molt important.
Sí.
I si no hi ha una part d'aquest pensament dels productors i tal que pensen més enllà d'una qüestió crematística en el fet de que la cultura pot fer que la gent es trobi millor i que en un poble o en una ciutat petita el fet de que continua l'activitat cultural, perquè si no, tu imagina't, si ja la gent té una certa por a sortir de casa, si a sobre ja és que no tens res a fer... podem acabar molt deprimits d'aquí...
Bueno, ja ho estem, en molts casos,
clar,
eh?
Vull dir,
ja ho estem, efectivament, sí, però anar més. No?
Ara, quan t'escolto, penso, jo crec que ha de ser un treball de tots, com deia l'Àgata, és veritat que tots hem anat trampejant amb la pandèmia i que és més difícil que mai treballar, moure't, ser feliç amb això, intentar donar, però hem de fer aquest esforç, perquè si no, si tothom diu, bueno, mira, tanquem i ho deixem tot no sé què fins que tot escampi, potser aquella persona ho pot fer, però també és un mal que s'escamparà, aquesta sensació de no poder fer res. Jo crec que hem de ser una mica valents, no? Els productors teatrals, almenys els nostres amics ho són, i jo me n'alegro que ho intentin, de totes.
Jo el que sí que he percebut, no sé si vosaltres us passa el mateix, és que la gent al teatre va amb unes ganes brutals, com mai.
Clar.
És a dir, no ha començat encara l'obra i ja està la gent aplaudint, la gent surt mega contenta per poc bé que estigui la història. Jo us explicaré una anècdota personal després del confinament, que jo darrerament els últims anys he anat molt al teatre. Clar, lògicament, durant el confinament no podies anar. Van començar a mig foc. La primera vegada que vaig tornar al teatre, una sala petita, una obra molt, molt petitona, gairebé ploro. De l'emoció de dir, ostres, puc tornar al teatre, puc veure un altre cop els actors.
La vida continua.
Exacte.
Sí.
I que com molta gent diu, la cultura és la que ens ha salvat durant la pandèmia, la que ens ha salvat durant el confinament. Si no arriba a ser per tots aquests actors que han deixat lliurement les obres perquè la gent les veiés des de casa, per aquests moviments que han fet per YouTube o per aquests muntatges que han fet, ens haguéssim mort de fàstic.
El problema és que no els hi passi a ells, ara, no? Ho dic perquè segurament una de les coses que evidencia tot això és la fragilitat de la professió d'actors, d'actrius, no? Que, clar, no tenen... No són persones que tinguin un sou. I que si es nega la funció i s'atura la funció, continuïn cobrant igual, no? Bueno, com la de tants hi ha autònoms, en definitiva,
sí,
no?
Sí,
que s'equilibra absolutament la balança.
Clar, hi ha altres països, les ajudes en aquest sentit són superiors... tot i que aquí doncs s'està fent el que es pot amb el que hi ha i s'han rebut ajudes i tot, però clar, allà vull dir que ja no se'n deien a Europa, em sembla que era França que tenien els actors una nòmina, o sigui, en el confinament va dir, és igual, seguireu tenint clar una nòmina encara que no estiguessin treballant en aquell moment.
Mm-hmm. Clar, perquè aquí es van salvar alguns actors que estaven treballant en el moment precís, però molts no.
Yeah.
I bueno, que és una feina que és així, no som autònoms perquè treballem per compte aliè sempre, però en el moment en què s'atura un tal, ningú actor es planteja i jo dius, no, bueno, pues no vas, no cobres. I va ser tot molt tremendo, perquè a més totes les ajudes, que és veritat que hi va haver-hi, però és tal la dificultat d'accedir, de demostrar, és tan complicada la nostra feina que no és fàcil, no estem dintre de cap paràmetre.
Yeah.
O sigui, no som res, ni autònoms, ni treballadors. Quantes empreses... És molt complicat per als actors sobreviure en una situació com aquesta.
En fi, una de les coses que sí que hem après, efectivament, jo estic molt d'acord amb el que dèieu vosaltres ara fa un moment, no som experts, però sempre ens passem la vida, o sigui, escoltant els experts en aquest programa, i el doctor Antoni Trilla, per exemple, no?, que ens va deixar una mica tranquils, en el sentit de dir, sí, tenim una situació tremenda, efectivament, hi ha molts contagis, però, en canvi, la perillositat d'aquests contagis no té absolutament res a veure, i l'exemple el tenim en què estem parlant de restriccions per part del govern de Catalunya, però no tenen res a veure aquestes restriccions a les que sí teníem un any enrere, per exemple, tot i que s'hagin hagut de reduir la capacitat, efectivament, d'alguns teatres o d'alguns esdeveniments culturals. No? En qualsevol cas, el que sí tenim és la possibilitat de poder anar al teatre, i la possibilitat de riure al teatre i de deixar una mica fora tota aquesta història, perquè efectivament al final és que ens fem mal a nosaltres mateixos amb tant comentari negatiu, amb tanta història, clar, que ja tenim prou, no? Fins i tot ara amb l'obligació d'anar amb la mascareta no pel carrer. Ostres, doncs i si ens aturem una estona i ens anem, no sé d'entrades com aneu, perquè m'imagino que
va
hi ha
bé,
molta expectació,
molt bé,
no?
Va molt bé, va molt bé. La veritat és que hem tingut els dies aquests festius de Nadal molt bé.
Ahir va ser el dia més fluix, perquè era un dilluns, i un dilluns és un dia estrany per tothom, per nosaltres també, però bueno, per compensar pues, que el dia de Reis i tot això, i tot i així hi havia bastant gent, sí, o sigui que...
I curiosament la venda avançada va molt bé, perquè ja per les properes setmanes està molt venut i bueno...
No, això el que vol dir és que
la gent en té gana.
Per ells està molt bé, significa que nosaltres ens hem d'afanyar.
Exacte.
Que no fos cas que ens quedem amb les entrades exaurides, sí. I això no pot ser. 53 diumenges, al Teatre de Romea, crec que són 8 setmanes aquesta vegada,
sí, sí,
no?
Sí.
Fins quin dia esteu?
Fins a... Ostres, ara no sé, el dia que és mitjans de febrer.
Ho tinc jo, perquè... Sí. Ho tinc a algun lloc.
Exacte.
I nosaltres que relaxades vivim, no?
Perquè sí,
sense saber
no ens en recordem.
No, jo sempre... No, mitjans de febrer, sembla.
Mitjans de febrer, sí. Crec que sí.
Sí.
20 de febrer.
Ah, 20.
Sí.
Fins al 20 de febrer, una mica més enllà. Però vaja, que ens hem de posar les piles si realment volem anar a veure aquests 53 diumenges al Teatre Romea de Barcelona, que d'altra banda és un teatre tan bonic.
Ah, sí.
I ens ajuda a fer un passeig. A mi no sé què dir-te si m'agrada tant el teatre com el passeig que he de fer per arribar-hi.
I vas estar fa poc, eh?
Vaig estar fa molt poc, efectivament. Sí, senyor, sí, senyor. Tota la sort del món. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Que tots els encerts, tots els èxits amb aquests 53 diumenges i amb tot el que vingui a continuació.
Moltes gràcies.
Agata Roca, Cristina Plaza, és un plaer tenir-vos
gràcies
a vosaltres.
Gràcies, Blai, gràcies a vosaltres.
Moltes adéu. Gràcies. 3 minuts passen de 4:45. Avui has treballat una mica més del compte, Eduardo.
Bé, precisament per el tema que tots sabem, perquè hem de canviar coses perquè no es fan degut a la pandèmia.
Això, és a dir, ens ha passat una mica el mateix que ahir, no? Que vam arribar nosaltres després uns dies de festa i que havíem muntat tot el programa i només vam tenir 7 baixes. Crec que van ser 7 baixes que ens van fer anar absolutament de corcoll, si ho poden imaginar, per muntar el programa d'ahir. Avui l'afectat és l'Eduardo. Eduardo de Vicente. En qualsevol cas, en parlem de seguida d'aquesta nova secció que l'Eduardo s'ha vist obligat a regirar una mica les últimes hores i que ens aporta el més guai de la cultura a casa nostra. Ara parlem de tot el que calgui, com cada setmana amb l'Eduardo de Vicente. Una pausa breu i tornem de seguida al Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Ràdio Estel us desitja bones festes.
Música.
aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77. Que bo que és gaudir de les festes a uns preus increïbles amb Caprabo. Com el boníssim tortell 100% de nata i sense greix de palma Eroski de 800 grams a 10,95 amb la teva targeta Club Caprabo fins al 5 de gener. Caprabo, així de bo. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
El dijous 6 de gener, escolta la missa del Dia de Reis a Ràdio Estel. A partir de les 11 del matí, connectarem amb la Basílica de Montserrat per oferir-te en directe la missa de l'Epifania del Senyor. Recorda, el 6 de gener, la missa de Reis en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Home, però això s'ha d'avisar. Vull dir, si tenim entrades per anar al teatre... Ai, al teatre. Al circ, sí. Que és molt guai... Això m'ho hauries de dir abans? És que m'acabo d'assabentar ara?
Doncs avui tenim entrades per anar al circ.
Al Reluí?
Sí, a l'històric Reluí.
Ostres, però això és molt xulo, eh? No s'ho perdin, perquè ara d'aquí una estona els direm com ho han de fer per anar al circ Reluí. Que xulo.
I perquè se us caigui una miqueta més la bava, us explicaré de què va l'espectacle i al·lucinareu, perquè hi ha números que són una autèntica preciositat.
Ah, sí?
Preciositat.
Que bé, per l'altre dia parlàvem amb el circ Reluí, justament aquí al programa, que bé. Doncs poder enviar alguna persona que ens estigui escoltant, no perdin de vista, no es despistin, que d'aquí una estona dono el telèfon i la primera persona que ens truqui un cop donem el telèfon, digues.
No, però també tindrà una obligació aquesta persona.
Sí? Sí. L'obligació que ara m'explicaves?
Sí.
M'agrada molt això. No, podem explicar-ho, no?
Sí.
A partir d'ara farem una cosa. Com cada setmana regalem entrades, d'acord? El que farem serà, la setmana següent, això és una idea de l'Eduardo Vicente, la setmana següent... trucar a la persona que li hagin tocat perquè ens digui què li ha semblat l'espectacle.
Exacte.
Està molt xulo, això.
Clar. Perquè vegin que jo estic explicant coses que les he viscut en primera persona i que no estic venent motos.
És veritat.
Jo hi ha espectacles, pel·lícules, coses de les que no en parlo perquè no m'han agradat o perquè m'han semblat decebedores.
Sí. Però o sigui, quan... 6 dies corrents t'ha agradat molt.
Moltíssim.
A mi, deixa'm dir-te, que jo que no l'he vist, l'argument és brutalment bo.
És que està molt
bé. És boníssim.
Però és que jo penso que per fer-nos una mica la idea del que és aquesta pel·lícula,
sí?
Escoltem una mica el tràiler. Són 3 lampistes que van per Barcelona.
3 lampistes.
I escoltem... Sí, un és a punt de jubilar-se.
Sí.
Vale? L'altre és una mica el que sempre està remugant. I el tercer és un noi àrab que s'acaba d'incorporar per substituir el que s'ha apuntat a jubilar.
Ah, d'acord.
I aquestes són les converses que tenen entre ells, que són realment brutals.
A veure.
Electricista, aquí què hay?
220, ¿no? 220,
¿hay 220 aquí? ¿220?
Claro.
¿Qué llevas todo el día trabajando aquí y no sabes ni la corriente que hay todavía?
Y tú estás un poco tonto, ¿no?, con lo de la jubilación también.
Es el meu moment.
Tu moment ni hòstia.
Yo no tinc cap problema.
جاي الاثنين في الصباح جاي يغفين ويسقاد الزريق السيمانه نجر مزيان نوري غينا تزيد تفر مزيان
لا جينتا كي ترابخامو نوسوترو بيب نو لي غوستا لوس استرانجيروس كوميرا لابيا كي
i aquesta enzima serveix per a la gent gran, sobretot, serveix
per mantenir la memòria i la libido.
Dues cullaradetes de polen.
No sé cómo creer estas cosas, esto no sirve para nada. Y tu niño la semana de prueba no la vas a pasar, ¿eh? Tenlo en cuenta. Ya te lo digo yo ahora, el primer día.
¡Electricista! ¿Dime si sale el reloj conmutado?
Sí, hombre, sí.
¿Para eso no tienen interruptores? Mira.
Coño, tú tienes muchas ganas de tontería, ¿no? Aquí hay corriente, ¿eh?
M'ha agradat molt aquesta cosa de per mantenir la memòria i la libido.
Sí, sí, sí.
M'ha agradat molt, em sembla magnífic.
I els tres lampistes són molt divertits, però és que són sis dies corrents perquè és el que van a sis cases diferents, ah, a part de sis dies, no? I a la gent que es troben són encara més extravagants i més excèntrics que ells.
Però aquesta pel·li, que ara parlem amb calma, eh? Uh-huh. A mi em sembla d'una complexitat fer-la.
Sí.
Extrema. És a dir, perquè hi ha molts elements que, bé, que no estaven a l'abast de la directora, en aquest cas, sinó de la improvisació.
Exacte.
Fins i tot els seus integrants.
La directora,
no?
És Neus Ballús, una directora catalana, que és la seva tercera, el seu tercer llargmetratge, després de La plaga i El viatge de la Marta.
Uh-huh.
I aquí, a més de tot això, clar, és que no són actors, són lampistes de veritat.
Són de veritat, és que és impressionant.
Clar, llavors, on acaba la realitat, on comença la ficció?
Anem a preguntar-ho. Neus, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Enhorabona, eh?
Gràcies.
Que difícil això que has fet, no?
No ho sé. La veritat és que durant diverses fases del procés, que han estat 6 anys, he estat a punt de llançar la tovallola, eh? També us ho dic.
Ja m'imagino. Clar, perquè sí. A un director, o una directora en aquest cas, no m'imagino que li agradarà tenir-ho tot com molt lligat. I en aquest cas, efectivament, hi ha un punt que és el dia a dia el que l'anava marcant, no?
Sí, és un tipus de pel·lícula que justament jo crec que és una lliçó d'humilitat per directors i directores, perquè el que has de fer no és tant com crear la teva idea perfecta de la pel·lícula que volies, sinó treballar amb la realitat que tens davant i ajustar-te en això i ajustar a la pròpia realitat, no? I anar i venir per veure què aconsegueixes, no? Perquè la meva matèria prima, com dieu, són tres lampistes de veritat i amb això treballo, no?
Clar, però explica'ns, Neus, com era cada dia el rodatge? És a dir, els tres lampistes arribaven i què passava a partir d'aquell moment?
Bueno, ells d'entrada no saben què passarà cada dia i no tenen accés al guió, no? Nosaltres ho fem cronològicament des del primer dia fins l'últim perquè més o menys vagin seguint la història. Però ells arriben a un lloc, els donem un parter de feina com si fos real. No els presentem mai en aquests clients perquè els preparem per separat, amb maquillatge, vestuari, inclús la preparació més d'assajos ho fem separat. I llavors es troben en una casa on hi ha una avaria real, perquè nosaltres tenim algú a l'equip d'art, que és lampista també, que provoca una avaria. Llavors ells el que han de fer és el que farien cada dia, no?
Però què veu fer, un càsting de lampistes?
Efectivament.
És boníssim.
Sí. Em vaig instal·lar literalment a l'escola d'instal·ladors de Barcelona, on fan classes així per actualitzar-se normatives.
Uh-huh.
Em vaig passar uns mesos i així... O sigui, és el que se li diu el càsting de carrer o càsting salvatge, que no és tant fer una crida oberta, sinó anar al lloc on pots trobar aquest tipus de gent i observar per trobar aquells personatges que creuen que creus que poden fer una bona pel·lícula, no?
I convèncels.
Sí, això no... Haig de dir que no va ser gaire difícil.
Ah, mira, millor.
Bé, malgrat això, han guanyat ja premis d'interpretació. I ella va guanyar el Premi del Públic i l'Espiga de Plata a Valladolid, a Locarno també van treure premis, està nominada a millor comèdia Els Feroz, perquè és, diguem-ne, un pseudodocumental, però bàsicament si l'haguéssim de posar en algun lloc diríem que és una comèdia laboral, potser.
Sí, sí, sí. La veritat és que jo no m'atrevia a dir-ho gaire fort.
Una comèdia laboral, perdona, és que m'encanta el grau de definició que l'Eduard ha utilitzat aquí. Una comèdia laboral està molt ben trobat, no, Neus?
Està ben trobat, sí.
Seria una mica com l'altra cara d'aquest Loach.
L'altra cara, correcte. Sí, o sigui, ja és una pel·li amb un cert compromís de retratar la realitat i, bueno, i es parlen de coses amb una certa profunditat, també, eh? Dels prejudicis i el que passa quan ens trobem algú diferent i tot això. Però intentar-ho fer des del punt de vista de l'humor i després no tant un humor construït com el que veiem al cinema, tan escrit, tan assajat, sinó sinó del surrealisme que pots provocar quan fas trobar dues persones molt diferents entre si, no?
Estic pensant, Neus, que es pot donar perfectament una circumstància que nosaltres anem a veure la pel·li, la veiem, sí, però que amb l'endemà a l'empista que ens vingui a arreglar alguna cosa i ens aparegui un dels actors.
Sí. Mireu, està tan difícil el sector del cinema que m'estic plantejant muntar una lampisteria i tenir-los estresos.
Perdona, guanyaries diners, eh? Guanyaries diners, eh?
Sí.
Estàs en contacte amb ells?
Digue'm?
Que si encara estàs en contacte amb ells. Amb els...
Sí, bueno, és que hem creat una família. Penseu que 6 anys treballant junts i amb gent que són amateurs, clar, el que generes és una complicitat, un vincle que no s'acaba mai. Vull dir, jo amb la gent de la plaga encara jo estic en contacte. Vull dir que no passen els anys, no, per aquests projectes.
I s'ha donat aquesta situació que ha explicat el Toni? És a dir, que hagi anat algú, que hagi anat el Valero, per exemple, a casa d'algú i que li digui, ostres, tu no ets el de la pel·lícula?
El que els ha passat és que els aturi pel carrer en algun lloc, i després també els ha passat que antigues clientes els han trucat com dient, bueno, ara o sigui, deveu tenir un caché molt per sobre de les meves possibilitats. Vine a mirar-me el termo, no?
Sí. Vine a mirar-me el termo és una frase que m'agrada gairebé tant com la que ha dit el tràiler, no? Allò, aquí, que va, està 220, que feia molt de temps, sí, que jo no sentia parlar del 220 i el 125, sí, 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 no? Era...
Clar.
Que guai, que guai.
I a més una pel·lícula...
Com podeu veure, ens ho hem passat bé, també.
Sí, sí.
Això és el principal, i això és el que transmet la pel·lícula. També, com heu sentit en el tràiler, alterna el català i el castellà i l'àrab com si no passés res, que és la normalitat realment del país, no? I el que fa és que tot això es tradueixi amb una frescor i una naturalitat que jo de vegades em sentia un mes de la quadrilla. Saps? Que et sents com que formes part d'aquest grup de tres persones i de tant en quant li donaries una nata al Valero per dir, ostres, és que mira aquest racista, nen.
Sí, saps? Sí.
I que caronaries el que es va jubilar perquè és un home molt tendre i sí, que al Mohamed li diries, vinga, noi, ànims, que acabes de començar i que encara tens molt per fer, no?
Sí. Bueno, és que l'objectiu era una mica que sent tan real les situacions i la gent... O sigui, compartir amb l'espectador la màgia que té el cinema de situar-te en un lloc i en un temps concret com si fossis un observador privilegiat, no? I això, senzillament, encara que no passi res, és molt bonic, no?, de poder-ho compartir.
Ja. Això sí que se'n diu innovar, Neus?
No sé si hem innovat, però bueno, hem intentat trencar una mica d'esquemes, això sí.
I ara què estàs fent?
Ara què estic fent? Estic païnt-ho perquè realment, diguéssim, la connexió que s'ha generat tant amb jurats com amb públic està sent molt bona i també, sobretot quan treballes amb nou actors, se'ls ha d'acompanyar molt bé en tot el procés. No te'n pots oblidar i posar-te a rodar una cosa nova perquè... Hi ha aquestes expectatives també de si els tornaran a cridar per fer una pel·lícula o no, no? Llavors els has de mantenir una mica ben arrelats a terra, llavors no m'he acabat de desprendre encara del procés de la pel·lícula. Evidentment penso coses noves, però encara hi estic molt a sobre.
Saps, a mi l'únic que em sap greu és que, com li he comentat al Toni en diverses ocasions ja, sóc passat, però ho reitero, trobo que aquest any, malgrat la pandèmia, és un, de llarg, dels millors anys en qualitat del cinema espanyol. I que hi ha pel·lícules molt grosses que tots coneixem, El buen patrón, Mates paral·leles, tal, que estan molt bé, però que també hi ha un reguitzell de pel·lícules més petites, més modestes, que un altre any jo crec que haguessin arrasat els premis, un any que no hi hagués tanta competència i que fos més variat, no? I 6 dies corrents jo crec que és un d'aquests que ha tingut molt poquetes nominacions als premis, però que un altre any segur que s'hagués emportat un munt.
En qualsevol cas, segurament el millor premi és la resposta de la gent, no? I el del públic, i home, jo estic convençut que una pel·lícula d'aquestes característiques, insisteixo, ho reconec, jo encara no l'he vist, acabo aquesta entrevista amb unes ganes de veure-la, que jo crec que és el millor que li pot passar a una persona quan l'entrevista, no?, que efectivament generi aquest desig per accedir a aquell contingut, no?
Sí. No, jo crec que la pel·lícula té una singularitat evident, i després, bueno, quan la fas no ets molt conscient que estàs fent, no?, però penso que arriba en un moment on la gent aquest tipus de relació amb el cinema com molt més propera, de dir, ostres, és que podria ser jo, o podria ser el meu veí. Clar. I a més, parlar de temes que tots ens afecten, però rient, Sí, crec que era el moment, justament, no? Perquè veiem sortir la gent del cinema molt, molt contenta, la veritat.
Jo el que crec és que la Neu s'ha fet una agenda a Lampistes. amb la dificultat de trobar allò un bon professional que et vingui a casa i tal, que no dic que hi hagi molts, però... la propera vegada et trucarem, Neus.
No, no, si té una avaria a casa segur que li surt de franc, eh?
Segur, segur.
Bueno, a veure, jo vaig començar amb tot això perquè el company de ma mare és lampista, eh? O sigui que en tinc allà, ja de guàrdia, llavors ja no he necessitat tant.
Molt bé, molt bé. Neus Ballús, l'enhorabona de debò, eh? Em sembla una iniciativa magnífica, de veritat. Molta sort i moltes gràcies.
Una abraçada.
A vosaltres, una abraçada.
Gràcies, bona tarda.
Adéu.
10 minuts i les 5 en punt de la tarda. Quina història, eh? Sí, és xulíssima, sí. Aquesta història.
No, jo recomano a tothom que la vagi a veure, perquè és que passaran una estona fantàstica. Riuran, s'emprenyaran, perquè hi ha reaccions dels personatges que emprenyen, però passaran una hora i mitja que dius, ostres, ja hem de marxar, ja hem de sortir. Doncs sí,
d'això es tracta, no? Va, anem al circ.
Anem al circ,
posem
una mica de música de circ.
Tenim música de circ, allò... Mira. És que el circ ha de ser així, no?
I cada vegada que parlo de circ, hem de posar Nino Rota, sí. El compositor de Fellini, perquè és el que millor il·lustra aquest tipus de música.
Clar, és el circ.
Bé, doncs, estan al circ històric Reluy, estan en un nou espectacle que es diu Becante, fins al 27 de febrer, és a dir, que no és només...
La tradició ja, perquè arriba el dia de... Arriba el Nadal i es queden, no?
Clar, clar. Reluy o l'altre.
És veritat.
I llavors, el nou espectacle es diu Becante, que vol dir despertar en esperanto.
Ah, molt bé.
Què podríem dir en termes generals? Doncs que és un tipus d'espectacle que combina la tradició del circ de tota la vida amb innovació.
Ah.
També és important ressaltar que és un circ català, familiar, és a dir, pràcticament tots els membres de la trup
són família.
El pare, el fill, les últimes generacions, que és ja la descendència, no? Us recomano que abans d'anar, sobretot la persona que rebi les entrades,
sí,
avui...
Encara no hem dit el telèfon, eh? Ara la direm, eh? O sigui, atents perquè ho direm de seguida.
Que vagin una estona abans. Perquè tot el que hi ha fora és un espectacle en si mateix.
Ja.
Vale? Perquè veus els carromats legendaris on viuen, et pots fer fotos allà, tenen una carpa molt bonica, però també a l'entrada... És com un museu. L'entrada és com un museu. Vull dir que no és allò d'entrar ràpidament, corre, corre.
Si l'espectacle comença abans d'entrar.
Exacte. Fins i tot la carpa... heu d'entrar i fixar-vos en tots els detalls, la seva cúpula històrica, o aquest aspecte que té un toc kitsch, que et transporta al passat. És com si estiguessis 50 o 70 anys enrere. Llavors, clar, per exemple, tenim pallassos.
Sí.
Sí. Vale, tenim un pallasso, la pallassa, Lola, que és una sevillana que va vestida com una minyona i que xapurreja el català.
Ah, molt bé.
Vale? I que l'únic que vol està obsessionada per cantar.
Sí.
Però després hi ha un home, un noi, que és el presentador, Aleix Gómez, que és de Lleida,
sí,
i que aquest intenta evitar-ho perquè diu que canta,
que no canta bé.
Que no canta bé.
Ja.
Hi ha més pallassos, que aquests serien ja els més tradicionals, que són el trio José Michel, que fan des de malabars amb ous, malabars amb ous.
Sí.
No cal ser molt llest, saber que són pallassos. Que això no acabarà bé.
Segur.
O un joc amb parany i aigua amb el qual s'acaben mullant tots sense parar.
Ah, mira.
T'asseguro que tot l'espectacle és molt virtuós, molt brillant, fantàstic, però el meu fill, on es va pixar de riure, però literalment, va ser en aquest tros.
Sí,
amb els pallassos, caient-se... Era un... Allò no te la fotis del Zorazàpic, que és el programa que els agrada als nens.
Sí.
Doncs era això. Anem a parlar també dels números, perquè hi ha números fantàstics. Hi ha malabars cada cop més complicats, hi ha acrobàcies aèries molt estètiques...
Això és al·lucinant, quan els veus, aquestes coses que fan.
És una meravella.
És brutal.
Hi ha un número que... És curiós, perquè et diuen durant tota la funció... podeu fer fotos i les pengeu a les xarxes de tots els moments que vulgueu, però hi ha un número que no podeu. I dius, ostres, això serà perquè l'artista que el fa s'està jugant la vida, no?
Sí.
Doncs no.
Què passa?
No. Mira, és el número que fa la Rosa Reluy, que és la directora de l'espectacle,
sí,
i que consisteix... És un número d'equilibri. Utilitza una rosa i unes canyes que les va superposant les unes amb les altres per formar quelcom així com un mòbil. No un telèfon mòbil, Un mòbil, saps com aquells que es pengen als nens?
Sí, sí.
Vale. Doncs tot això amb un equilibri que és al mil·límetre i que es desvia una mica i no li surt
que, bé. Per tant, és absolutament necessari que estigui concentradíssima i que allà no es toqui res, no?
Sí, sí,
va,
sí.
Que dono el telèfon. Sí, ja. 93, no és d'un 1. 93. S'han d'afanyar, eh? Quantes entrades? 4, no?
Farem un pack de 4 entrades, perquè ara com que estem fent espectacles...
Sí, sí, sí. Per nens, partils, que puguin anar al matrimoni, els nens, no?
Exacte.
I si només tenen un nen, doncs un amic o una amiga del nen o nena.
Les entrades seran per aquest dissabte a les 17 hores.
Molt bé.
I tindran la responsabilitat de la setmana que ve tornar... I dir que tot ha anat bé.
Vinga, que tot anirà bé.
Tot ha anat bé.
El telèfon del tot anirà bé, 93-409-2771. 93-409-2771. Cal afanyar-se, perquè efectivament només tenim aquest pack de 4 entrades per la primera persona que marqui, doncs, aquest telèfon, recordo, 93-409-2771. Ara de seguida parlem, doncs, amb la persona que s'endurà aquestes 4 entrades. Què més fem avui?
Doncs, home... és per mi tot un plaer
sí.
parlar-vos del grandíssim musical que hi ha a Barcelona.
Quin és el
grandíssim? El musical per excel·lència, Cantando bajo la lluvia. Bueno.
Cantando bajo la lluvia, bueno, és que quina expectació, no?
Sí, però igual que no donaré noms, però hi ha altres que no responen a les expectatives, aquest és una autèntica barbaritat.
Ah, sí?
Una barbaritat.
El telèfon, 93-409-2771, eh? Poden trucar ara mateix. 93-409-2771. Digues, digues.
Què és el que transmetia Cantando bajo la lluvia?
A veure.
Jo sempre he sentit una definició... que era l'alegria de viure,
sí,
oi?
Sí.
Doncs llavors, el que ha de transmetre aquesta versió musical d'Àngel Jàsser i de Manu Guix és el mateix. Ho transmet? Sí. És fidel a la pel·lícula? Sí.
Mira que és difícil, eh?
És que, clar, hi ha un munt d'escenaris diferents. Jo no me'n recordo quants, però més de 40, em sembla que són.
Ja
o més de 60. És una barbaritat. Estan reproduïdes totes les escenes pràcticament de la pel·lícula. No hi ha una cançó que falti.
Ja veus.
I clar, també s'ha de destacar la feina dels actors. És a dir, li val la banda. Clar, el Gene Kelly, que evidentment era una gran estrella, un gran ballarí, va tenir molts dies
clar.
per fer tots els números de Cantando bajo la lluvia. Li val la banda, cada dia ha de fer tots els números que el Gene Kelly feia en 3 mesos.
Doncs déu-n'hi-do, eh?
Clar,
és un paperet de paper, eh?
És un senyor paper i un gran esforç. A més, jo
un carmelet, un carmelet de paper. Aquí he dit un paperet de paper. Un carmelet de paper.
I destaquen, sobretot, els secundaris, que els secundaris estan esplèndids. Ella és la Mireia Portes, que la coneixem molt del Polònia,
sí.
i que fa de... no sé si recordeu la història, estem al final del cinema mut, hi ha una parella d'actors, un noi i una noia, que són molt famosos, i que s'enfronten al repte de que comença el cinema sonor i han de fer alguna cosa amb la seva pel·lícula, han de gravar una pel·lícula sonora perquè el mut queda enrere, no?
Yeah, yeah.
I el problema és que ella, la diva, té una veu espantosa. I no poden... no hi ha manera d'arreglar això, no? La noia amb la veu espantosa és la Mireia Portes, que és una autèntica... és la que es menja totes les escenes. I per l'altra banda, el Cosmo, que és el Ricky Mata,
sí.
que és el noi, que és l'amic del personatge del Gene Kelly, del Don Lockwood, també és el que s'ho emporta tot. Música en directe, senyors, molt important.
Vinga, que tenim la Rosa al telèfon. Rosa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Des d'on ens truca, Rosa?
A veure, de Barcelona.
De Barcelona. Té 4 entrades per anar al circ, vostè?
Sí, jo per ser trucada per veure si les podia agafar.
Doncs són per vostè. Té nets, vostè, o no?
Sí. Tinc 2 nets molt macos.
Ah, doncs miri, serà perfecte, no?
Serà molt bé.
Molt bé. Sí, ja sap, sí. Rosa, que ara aquest dissabte pot anar a veure l'obra, no?, del Sir Raluí. Però que el dimarts vinent la tornarem a trucar perquè ens digui què li ha semblat.
Ah, molt bé.
Li sembla bé?
Doncs ja us ho diré.
Molt bé.
La convidem a canvi de que ens faci una feina, vostè, també.
Exacte.
Eh?
Molt bé.
Bueno, d'acord.
Rosa, moltíssimes gràcies.
De res.
Fins dimarts i a gaudir d'aquestes entrades.
Ens agrada molt el programa, eh?
Ah, doncs moltes gràcies. Li agraeixo moltíssim. Rosa, gràcies.
De res.
Adéu, bona tarda. Que bé, la Rosa, que se'n va al Cirque Raluí, no?
Clar que sí.
A mi sempre m'ha agradat el circ.
Sí, és que el circ té un encant especial. A més, ara que ha desaparegut tot allò dels animals, que ara és tot humà,
sí.
no? És quan realment t'adones de la importància de l'ésser humà, de l'esforç de l'ésser humà, per fer aquestes acrobàcies i la preparació i l'entrenament.
Home, jo com veia aquest senyor, els domadors, amb els lleons...
Déu-n'hi-do.
Sí, ja entenc, eh? O sigui, estic completament d'acord amb els animalistes, eh? Però la veritat és que com a espectacle era molt maco.
Sí.
No?
Però a mi m'agrada ara més.
Ah, no, i jo estic d'acord. És més plàstic. Penseixo que estic d'acord amb la qual cosa. Sí, no estic reivindicant res, però que efectivament en el circ d'abans també hi havia aquell puntet bonic, no?
Sí, sí, sí.
No ho sé. En fi.
Bueno, et deia, Cantando bajo la lluvia. Va. Doncs és una adaptació fantàstica que fins i tot no només trobaran tot el que van trobar a la pel·lícula, sinó que també hi ha cançons afegides.
Ah?
Hi ha cançons noves. Eh? Hi ha projeccions, hi ha canvis constants de decorats...
Sí, que s'ha d'anar a veure, vaja.
Hi ha un vestuari de luxe.
S'ha d'anar a veure.
Mira, jo crec que és un espectacle que si te'l presenten tal qual a Broadway o al West End de Londres, dius, sí, és això, és xapó.
Doncs que bé, no?
És xapó.
Doncs haurem d'anar?
Sí.
Fins quan?
Sí, sí.
Tenim temps, encara?
Sí, de moment encara tiren, sí.
Que
sí,
bé,
sí.
Que bé, perquè significa que tenim una magnífica escena teatral a la ciutat de Barcelona en aquests moments, molt ben representada per l'Eduardo i Vicente. Eduardo.
Un plaer.
Demà dormir d'hora, eh?
Per què? Ai, que venen els
Reis. Home, que venen els Reis.
Que venen els Reis, apa! Hem d'anar a la cavalcada, que bé, quina il·lusió.
Has d'anar a la cavalcada?
Sí, noi, sí.
Quina sort, no?
Oh,
que bonic.
Em moro de ganes.
Potser et cau algun caramel.
També, no? Potser, sí.
Vinga, Eduardo, una abraçada. Fins la setmana vinent. Senyors i senyors, que fem una pausa molt breu. Ja he vist que ha arribat Gonzalo Bernardos. En un moment parlarem de per què, segons Gonzalo Bernardos, 2022, econòmicament parlant, serà un gran any. De seguida, aquí el Tot anirà bé. Fins ara.